Nadal. Si
bon,
veiem.
Bon Nadal.
Bon Nadal per tothom.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat de les últimes hores. L'anunci de la represa de les relacions diplomàtiques entre els Estats Units i Cuba després de més de mig segle ha estat rebut amb satisfacció en bona part de les cancelleries i organismes internacionals. Per exemple, el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, ha qualificat la notícia de molt positiva i ha agraït als presidents Barack Obama i Raúl Castro que hagin fet aquest important pas per normalitzar les relacions. El responsable de l'ONU ha afegit que l'organisme donarà suport en allò que pugui per propiciar un major intercanvi entre aquests dos pobles. Després hi ha hagut també la reacció del portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, en nom del papa francès, que ha afirmat que el pontífex es complau vivament que els dos països iniciïn aquest camí de superar per l'interès dels respectius ciutadans les dificultats que han marcat la seva història recents. També hi ha hagut la reacció d'altres presidents de l'Amèrica Llatina especialment i també de tota la comunitat internacional després que Barack Obama i Raúl Castro per separat hagin anunciat aquesta represa de relacions diplomàtiques. També parlem d'altres temes. Artur Mas i Oriol Junqueras han tornat a exposar avui els seus arguments en relació amb la conveniència d'anunciar un avançament electoral en la sessió de control al govern aquest matí, prèvia al debat de pressupostos que ha començat aquesta tarda. El president català ha reiterat que l'aprovació o no d'aquests comptes no serà factor determinant de cara a convocar eleccions immediatament, mentre que Oriol Junqueras, líder d'Esquerra, ha demanat la convocatòria ara mateix. També hi ha en el debat dels pressupostos el fet que Esquerra no presenta, recordem-ho, esmenes a la totalitat, però el conseller Andreu Mas-Colell ha hagut de sentir crítiques de tota la resta dels grups parlamentaris. Esquerra creu que els comptes no permeten aplicar el full de ruta de Mas cap a la independència, però facilitarà, com dèiem, la seva tramitació. I recordem un altre punt econòmic. El president de la COE, Joan Rosell, ha estat reelegit avui com a màxim responsable de la principal patronal espanyola, amb el 52,2% dels vots, el vot favorable de 345 vocals davant dels 312, una majoria molt ajustada, que ha obtingut el seu adversari, Antonio Garamendi. Fins aquí l'actualitat. Donem la benvinguda ja a l'estudi de Ràdio Estel a Òscar Merino. Bona nit, Òscar.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què ens heu preparat per a bàsquet al dia?
Doncs la notícia del dia és la renovació de Xavi Pascual amb el Barça fins la temporada 2016-2017. El bàsquet al dia, òbviament, avui en parlarem i escoltarem opinions al respecte. Una altra notícia que es podria produir en qualsevol moment és el fitxatge de Nete Djawadi, expivot del Barça pel Morabanc Andorra. I avui també repassarem la nova jornada de l'Eurolliga, escoltarem a Pablo Lasso, que no passa pel seu millor moment, i anirem a la Xina. Allà entrena Lucas Mondelo, seleccionador femení absolut, amb qui hem parlat del Mundial d'Espanya Femení 2018, que es celebrarà a Espanya.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Òscar. Recordem que ara us deixem amb el programa de Cap i de Nou, amb l'Oriol Casals i el seu equip. Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Barcelona inspira un Nadal per compartir. Comparteix l'emoció de donar i rebre regals. Comparteix el cap d'any a Montjuïc, la il·lusió de la cavalcada. I fes-ho amb tothom a través del hashtag Barcelona Inspira Nadal. Entra a bcn.cat/Nadal i descobreix les més de 600 activitats i solidaritat que pots compartir. Ajuntament de Barcelona.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. El teu Nadal al carrer Banys Vells. Vine a viure el River Música en un dels carrers més autèntics del barri de la Ribera. Actuacions musicals als restaurants i bars el dissabte 20 de desembre a partir de les 6 de la tarda. Viu el teu Nadal de la manera més autèntica al reducte més pur de la Ribera. El 20 de desembre, Nadal al carrer dels Banys Vells. T'hi esperem. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing
up the road just for... Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Moltes vegades ens fixem més amb els nostres defectes que amb les nostres virtuts. També ens passa amb els altres. Posem l'atenció en aquelles coses que ens molesten o que dificulten la relació. I això fa que etiquetem les persones. Acabem dient, aquest és així, aquest és un mentider, aquest és un covard. I fem també el mateix una mica amb nosaltres. Jo és que no tinc força, jo no sóc responsable, jo, etc, 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 etc. I clar, veient les coses així, què fem? Limitar les nostres capacitats, limitar també les capacitats dels altres. I si descobríssim que justament els nostres defectes són potser l'altra cara de la nostra virtut més gran? I si descobríssim que dins nostre hi ha justament en potència el contrari d'allò que pensem que ens manca? Doncs volem descobrir què ens diu d'això l'Enneagrama de les virtuts. Avui, tot seguit, el De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui de l'Enneagrama de les virtuts. Intentarem respondre a la pregunta com viure des de la nostra essència més profunda i ho farem amb les següents persones. Avui ens acompanya Lluís Serra Llansana, doctor en psicologia, llicenciat en filosofia i en teologia i especialista en l'estudi de l'Enneagrama de Claudio Naranjo. Però també ens acompanya el nostre col·laborador Jordi Casado, coach Life.
Aquí estem puntuals per acompanyar un dia més.
Benvingut, Jordi.
Gràcies.
L'altre, això, el Jordi el tinc a la dreta i a l'esquerra tinc l'Esteve Pujol, psicòleg i educador.
Molt bé. A mi allò del coach life és que vaja...
Després farem un cafè, Esteve, i t'ho explicaré.
Ja he vist que els ulls et fan pampallugues.
Sí, fan pampallugues nadalenques.
En canvi, això de psicòleg i educador és més tradicional. És una altra cosa.
Està molt vist, això. Jordi, accepto el cafè que em pagaràs després.
Descafeïnat, eh?
Home, aquesta hora cafè potser hi ha una tasseta de caldo, eh?
Va.
Ens acompanya també el Jordi Carretero. Entre Jordi, sempre sí, eh? Es queda aquell dubte del cognom, eh? Jordi Carretero, des de Control de So. Moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos també. I entre tots ells, comencem de nou, de cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
I anem a saludar el nostre convidat d'avui. Dèiem fa un moment, és el Lluís Serra Llansana, doctor en psicologia, llicenciat en filosofia i en teologia, és especialista en l'estudi de l'Enneagrama de Claudio Naranjo, és director del Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat, és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, de l'ISCREP i de l'Espai Lúdic, i és autor, entre altres, dels llibres El Enneagrama de las Pasiones i Códigos del Despertar Interior. benvingut un cop més, Lluís, al nostre programa.
Moltes gràcies. Tornar a un programa és un programa fresc, creatiu, i sempre és molt interessant crear aquest espai de conversa, de diàleg, de la vida.
I nosaltres molt contents de que vinguis, que hagis vingut fins aquí per crear-lo amb nosaltres, amb moltes ganes d'escoltar una altra part de l'Enneagrama. En una altra ocasió ens vas venir a parlar de l'Enneagrama, però jo dic que moltes vegades amb l'Enneagrama acabem parlant de la part més fosca, diem, de l'individu, de la part més difícil, i parlem poc de la part més lluminosa, no? I avui volem dedicar justament doncs, el temps a parlar d'aquesta altra part, d'aquesta part més virtuosa, podem dir, jo diria que potser mai millor dit, no? Ens ho podràs aclarir tu de seguida. Només comentar també que justament avui parlem de l'Enneagrama, però que pròximament les persones doncs, que també vulguin saber-ne més, el Lluís Serra doncs, farà un seminari a les Avellanes, al monestir de les Avellanes, a Lleida.
Exactament.
De la Casa dels Maristes.
Ara Balaguer. De molta tradició històrica, d'una gran tradició històrica.
Això serà el 23-25 de gener, oi?
Exactament, un cap de setmana.
I és un seminari obert a qualsevol persona que tingui ganes de descobrir una mica aquesta, fer un treball d'autoconeixement mitjançant l'Enneagrama, podríem dir-ho així?
Sí, les persones només amb una bona disposició de voler conèixer-se millor.
Molt bé. Doncs amb aquesta invitació anem ja a entrar una mica a què és el que volem parlar avui.
De cap i de nou. Punt de partida.
Doncs avui partim justament de l'Enneagrama. Ja en l'altra ocasió que vas estar al nostre programa ens vas parlar justament també de l'Enneagrama més centrat en les passions en aquell moment, però potser podríem breument recordar què és això de l'Enneagrama.
L'Enneagrama és una tipologia de personalitat que ve a d'ençar un pont entre els monjos sentits que es dedicaven al coneixement propi, com moltes altres persones. Recordem, per exemple, fins i tot molt abans, a Delfos, conèixer-te tu mateix,
o
altres autors, i ara que celebrem els 500 anys de Santa Teresa, deia que considerava més important un dia de propi coneixement que molts de pregària, això ho deia una mística, perquè si un s'autoenganya fins i tot en l'espiritualitat, mal va. I es pot autoenganyar en la parella, en el treball, en els amics, en moltes coses. Per això és tan important el coneixement personal. Un altre gran científic com era Einstein, deia que amb més gran consciència, menor ego. Perquè l'ego, d'aquí ve la paraula egoisme, vindria a ser la part negativa quan una persona només actua en funció dels seus propis interessos, oblidant-se dels altres. Aleshores, quan parlem de les passions, vol dir la forma en què jo tinc de sentir i de viure quan poso al centre de la meva vida el meu ego. Per tant, els altres no existeixen, només són instruments pel meu servei, pel meu plaer, per la meva satisfacció. Aquestes últimes setmanes hi ha hagut a TV3 un programa que penso que és un autèntic monument a l'ego, que és el Crac. El Crac de Joel Joan.
Aquesta
està
sèrie
fent un estudi fantàstic del que és un ego. I un ego és mecànic, és una persona que vol disfrutar però no frueix de la vida, és una persona que no acaba de disfrutar, no és feliç, i es veu que podria tenir tot, però és infeliç en tot, perquè ha posat el seu ego en el centre de la seva vida.
I quan posem l'ego en el centre de la nostra vida, malgrat busquem, perquè sembla que dius, home, normalment pensem en l'ego i pensem en, doncs, això, una persona que això que busca els plaers, que busca disfrutar de les coses, i sembla que té una vida de bon vivant, podríem dir, no? Però justament això no és el que dona, no és el que repercuteix d'aquesta manera en la seva vida. No, sí, dona aquesta felicitat o no dona aquest benestar que busca.
Això podem veure-ho en totes les persones, en mi mateix, en qualsevol, quan actuem des de l'ego. I en aquest programa mateix té, en el fons, com una tristor, perquè no acaba de ser feliç. És una persona que vol, però que, com té l'ego, les altres persones no existeixen, només se'ls converteix en peons dels seus interessos. I aleshores no hi ha una capacitat d'amor i, contràriament al que molta gent pot pensar, no hi ha una fruïció, no hi ha plaer.
No frueix realment d'allò que
no pot fruir perquè està centrat. La fruïció comporta també una mirada a l'altre, una mirada més àmplia, que és quan un pot anar cap a la virtut. La passió seria centrar-se en l'ego i en el sentit de la virtut seria com la capacitat de descentrar-se entenent que els altres també existeixen a la meva vida. La qual cosa em permet ser molt més amorós, considerar i respectar l'altre, la qual cosa crea una alteritat. L'ego l'anula. La virtut genera l'alteritat. I, per tant, hi ha una altra persona que és digna d'estimar, que puc estimar, i això em possibilita la meva capacitat amorosa. Perquè si jo no veig que hi ha ningú només que jo mateix, jo no hi ha, egoisme pur.
Moltes vegades, quan pensem en ego, pensem en aquestes persones que busquen reconeixement i que només parlen d'ells mateixos. Però l'ego té moltes formes, com ens explica l'Enneagrama. I algunes, moltes vegades, molt amagades, que sembla que dius, ostres, quina persona tan senzilla i tan humil, i en realitat allà està, pot estar actuant l'ego, no?
Sí, sí, és molt sutil. Els monjos això ho estudiaven molt bé quan veien les subtileses que té l'ego. I fins i tot una persona que pot vèncer l'ego en un altre camp, pot caure en la trampa d'una segona qüestió. Per exemple, si jo dic, jo en aquest moment ja he superat tal cosa, puc caure en la vanitat o l'egoisme, i potser ja he superat, per exemple, la dependència alcohòlica, imaginem. Mm-hmm. Però puc caure en l'egoisme o de dir, doncs hi ha la vanitat, l'orgull. Per tant, l'ego es transforma, és un virus mutant. És un virus mutant. És a dir, quan ja penses que el has controlat, em va per un altre cantó i et genera una altra forma de voler subjectar la persona. Per tant, tenim amenaçada la nostra llibertat i la nostra capacitat amorosa.
I, per tant, hem de fer aquest treball d'autoconsciència, no? D'autoconeixement, d'autoconsciència.
És consciència d'un mateix. Prendre consciència de com sóc, com funciono, com actuo, qui és el que sento, com estic pensant, i aleshores tot això em pot donar les claus d'una transformació personal.
Enneagrama de les passions i enneagrama de les virtuts. Què vol dir això? Quina diferència entre l'un i l'altre?
És que ho has dit molt bé tu, que és una moneda en dues cares. I, per tant, seria també la llum i la foscor. Quan hi ha llum, pot haver ombres. Si no hi ha llum, no hi ha ombres. Per tant, si a la meva vida hi ha moments que veig ombres, vol dir que hi ha una llum. Sense llum no hi hauria ombres. En aquest aspecte, existeixen les dues maneres. Aquí, per exemple, música, quan un és molt bon músic, què se li diu? Que és un virtuós.
És veritat, és virtuós. Veritat, sí.
Doncs vol dir que s'ha fet molt bé allò.
Fins i tot hi havia una assignatura que es deia virtuosisme en els antics plans d'estudi. Els últims cursos d'instrument era el virtuosisme.
Que tu la devies aprovar amb escreix.
No, perquè era el pla anterior.
Perquè si no t'haurien suspès, vols dir.
Això era de la teva generació, no?
De la meva, què dius ara?
Veig que aquí hi ha una lluita de generacions. No sé si són.
No sé qui està parlant, a l'ego o a la virtut.
És que és un programa intergeneracional i així ens enriquem. Aquí mútuament.
Molt bé. Doncs, per exemple, això de la música, diem és un virtuós. Què vol dir? Quan una persona sap treure el millor d'una mateixa persona, perquè tothom té qualitats, tothom té capacitats, tothom té valors. Doncs si aquests valors jo els sé treballar i sé treure el millor d'aquest instrument, no tinc per què ser un altre instrument, com és la música. Doncs cadascú pot tocar un instrument. Jo toco el de la meva vida. Si jo el toco bé, seré un virtuós el meu instrument. Que no tinc les capacitats d'un altre instrument, és que no en cal, perquè jo no sóc una orquestra, jo sóc un instrument dins de l'orquestra. I, per tant, jo m'he de treballar les meves possibilitats. I, per tant, si jo sé trucar molt bé el meu instrument, el que la vida d'alguna manera m'ha donat, i el sé treballar, puc generar una música esplèndida.
Quines conseqüències té viure des de la pròpia passió, o des d'aquesta part més egòtica, des d'aquest ego, o, per contra, viure des de la virtut?
Viure des de la passió té una conseqüència molt negativa, en el sentit que, com es centra sempre sobre l'ego de la persona, la part negativa, el que està fent és un viu sota les seves pròpies possibilitats, perquè no es desenvolupa la llibertat. És una persona mecànica, una persona subjecta, una persona molt manipulable, encara que no ho sembli, perquè una persona que obre sens l'ego, si ho coneixes l'ego d'altra persona, el pots realment recondir on vols. I pots treure
tot... Pots portar per allà.
Si saps que una persona és vanitosa, ja saps, li vas dient una cosa o una altra i fas el que vols. Per tant, una persona que tu alego no és una persona lliure, no és una persona amorosa, és una persona que s'autoenganya i es deixa enganyar, i també és una persona que d'alguna manera trenca els lligams amb els altres. És a dir, els altres no existeixen com a persones. Són instruments pel meu interès. I això impossibilita la capacitat amorosa de viure en parella, de viure en grup, de viure en amistat, encara que ho semblin.
I per contra, viure des de la virtut?
La virtut possibilita unes relacions amb els altres molt més profundes, unes relacions amoroses, tens uns vincles amb les altres persones que respecten la seva llibertat i la teva, és tot un altre estil de vida, i també de cara a tu mateix veus les teves possibilitats, perquè d'aquesta manera treus fruit a les teves capacitats. I això també t'autorealitza, et dona un sentit de felicitat a la vida, de que tens un sentit, perquè més que tot és trobar el sentit a la vida.
No sé si a l'Esteve i el Jordi coneixen gaire això de l'Enneagrama, n'havíem parlat en el nostre programa, no sé si havíem coincidit el dia que Esteve...
No, jo no vaig coincidir amb el Lluís. Sí, conec una mica l'Enneagrama, fins i tot m'he atrevit a publicar alguna cosa sobre l'Enneagrama, però com un...
Com un apunt, com un apunt dins d'un article més gran.
No és el tipus
gran,
de tipologia que jo domino més, no? Mm-hmm. Però vaja, sí. Sé de què va, diguem que sé de què va.
Jo també sé de què va. També m'he treballat una miqueta a veure quin subtipus puc ser, però fixa't, jo tinc una pregunta, Lluís. Per què pot ser que moltes persones ens ressona que podem tenir alguns trets d'aquests nous eneatips i ens costa aprofundir en quin podem ser? Per què de vegades podem tenir dificultats
per reconèixer quin
més que en posicionar-nos, sinó un punt d'inici de dir potser em està ressonant molt aquest número? Recordem a la gent que n'hi ha nou números, nou personalitats...
Uh-huh. Mira, tu ara, per exemple, tu i jo ens estem veient.
Sí.
Tu què veus?
Doncs veig una persona comunicadora, senzilla...
Veus la meva cara?
Veig la teva cara, sí.
Doncs jo veig la teva, però tu no veus la teva. És a dir...
On volem anar? On vols anar, Lluís? Clar.
No, que és molt senzill, que nosaltres veiem els altres, però ens costa veure molts en nosaltres mateixos. Perquè fins i tot, quan, per exemple, ens mirem al mirall, posem una cara... Veient-nos només...
Ens avaluem, potser.
Tu, quan, per exemple, ara m'estàs mirant, els teus ulls brillen d'una manera especial, etc. Tot això tu no ho veus. Jo ho veig.
Ens pot reconèixer millor, llavors, un guia, una persona que facilita...
Les altres persones se'n ressonen, ens ajuden. Per això estem per viure en conjunt.
Em sembla molt bé aquesta propaganda infra... Com es diu això? Subliminar.
Subliminal.
No? Estàs dient, veniu al meu coach perquè jo...
Has vist? És que estem en una època de l'any, eh?
Sí, ho veig.
Quin parell.
Quedaria una mica així, no? És a dir,
sí.
I què passa? Que també hi ha una segona qüestió. Que un, des de petit, va incorporant una sèrie d'elements que li semblen naturals i que no són tant. És a dir, que són màscares que s'ha posat a la vida i se les creu com si fossin el seu autèntic rostre. I aleshores ho veu tan normal que pensa
que és així.
Tot funciona així. I no és veritat. Però els altres sí que se n'adonen dels inconvenients que un generen el seu propi ego, el seu propi comportament. Això és un tema interessant.
Per tant, fer aquest treball és fer un bon treball de mirall, de mirar-se al mirall interior, diríem.
Sí, però també a través de les persones. Perquè quan l'altra persona... D'aquí ve una de les dificultats actuals que, si un no ho sap mesurar, pot ser un inconvenient, per exemple, l'ordinador. És a dir, si jo tinc sempre un diàleg només amb l'ordinador, què està passant? Que jo no tinc un altre. L'ordinador sempre farà allò que jo vull. En quan parlo amb una altra persona, l'altra persona em pot rebutjar un moment, em pot discutir. L'ordinador no. En tot cas, es pot espatllar, l'ordinador. Però normalment no hi ha aquesta interacció profunda en la persona, perquè hi ha sentiments. En canvi, l'ordinador no. I aquí és una de les qüestions que podríem veure, que hi ha gent que pot defugir el diàleg,
la trobada
relació
personal.
Humana, per anar amb una relació còmoda, gairebé autista, de l'ordinador. Jo amb l'ordinador ja em tanco.
És més fàcil, clar. Esteve. No,
Goethe, el savi, eh?
Et pensava que deies una paraulota? No,
és cap...
Autor de Faust.
Exacte, el del Faust. Deia, o almenys ho té escrit, que si sempre discuteixes amb tu mateix, acabaràs tenint la raó. Ah, molt fi, eh?
Voilà, sí, senyor.
Has de discutir amb un altre perquè te la treguin, però a mi...
Molt bé, anem cap a l'objectiu.
De cap i de nou, l'objectiu.
Doncs ja veiem que si moltes vegades ens podem centrar en aquest ego i quines dificultats i conseqüències ens dona tot això, l'objectiu serà justament anar a connectar, anar a viure des d'aquesta virtut. Potser seria moment, Lluís, de veure les nou virtuts que l'Enneagrama dibuixa o pressuposa, que dèiem, és l'altra cara una mica d'aquests nou passions o d'aquests nou egos, no?
Sí, aquí el que és interessant és que mirant una mica els llibres, les tradicions, per les paraules de les passions són més precises. Mm-hmm. I les virtuts, d'alguna manera, hi ha una terminologia a vegades més variada.
Que depèn del llibre o un altre, pots trobar un...
Pot haver terminologia diversa. Sí, també per com s'entengui la passió. Una segona qüestió, recordareu, potser, els que han estudiat aquí de generació més gran i tal, que es deia, per
exemple... I no mires a ningú.
No sé per què em mires a ningú. Jo miro perquè dic...
la gent potser més jove això no ho ha estudiat.
Joves, aquí hi ha joves.
Home, joves respecte.
Joves, sí.
Respecte.
Generacional.
Equilibrem els
generacions. Aleshores, es deia una cosa, per exemple, contra supèrbia, humilitat. Uh-huh. Contra tal, tal. És a dir, que una... Què és, en el fons, la virtut? La virtut, què és? És l'antídot de la passió. Uh-huh. Per tant, és allò que em torna, d'alguna manera, la salut. El que em dona la salut és com una vacuna. Uh-huh. Em vacuna contra una malaltia, contra un virus, contra unes bactèries, el que sigui, no? És a dir, aquest seria el plantejament de la virtut, com
un antídot. Però em torna a la salut, per tant, vol dir que el meu jo natural, el meu jo inicial és la salut,
sí.
Que en tot cas és després que hem quedat apartats d'aquesta salut, no?
Això és com un ordinador. Porten un ordinador, al principi funciona bé, i els quarts de dies ja comences a tenir virus. I què has de fer? Un antivirus.
Doncs l'antivirus és...
L'ordinador és una creació humana i, per tant, reflecteix les nostres vides. La nostra vida, al principi, estem bé, però després comencen a venir virus i hem de muntar antivirus. I el virus de l'ego ha de tenir l'antivirus, l'antídot de la virtut. Uh-huh. Aleshores, per exemple, si tradicionalment, dirigit sobretot a partir dels monjos, es veuen que hi ha 8 passions que podem dir 9, que seria la por, l'afegiríem, però que... Quan es diuen els 7 pecats capitals, no és exactament així. Els monjos primers sempre parlaven de 8, no de 7. Uh-huh. L'únic que en la tradició posterior, la supèrbia, l'orgull, absorbin la vanitat. Uh-huh. Però la vanitat, el sentir se'l consideren diferent, i és molt clar que la vanitat és diferent a l'orgull. Uh-huh. Una persona orgullosa no és igual que una persona vanitosa. Eh? Uh-huh. Són dos matisos interessants. I més en el context actual, en què la importància dels mitjans de comunicació i la tecnologia pot comportar un plus de vanitat. Uh-huh. D'imatge, d'autoimatge i de tot això. Uh-huh. Fins i tot hi ha una expressió que seria el selfie, no? Per exemple.
Sí, això de les fotografies. Oi,
les fotografies, com diu, bueno, em fotografia a mi mateix, no?
Sí.
En comptes d'una mirada cap a l'altre, és una mirada
cap a mi. Cap a
una mica en aquest sentit. Aleshores, doncs, per exemple, si la primera passió, per dir, seguint els números, perquè no seguim, per exemple, aquí, podíem seguir, per exemple, l'ordre que fa Evagri Pòntic, que és el primer. I Evagri Pòntic podia començar, per exemple, podia començar per la gula, la gola, l'avarícia, la luxúria, que en el fons són... Quines tres maneres tenim de relacionar-nos nosaltres? Amb els diners, amb el sexe i amb el menjar i el beure. Mm-hmm. Això pot ser una manera sana... o pot ser una manera malaltissa i patològica. Uh-huh. Aquesta patologia em porta a les passions. Uh-huh. I si jo ho tinc bé, em porta a la salut. I jo puc tenir els diners dels que em correspon, els guanyo bé, sense ambició, sense cobdícia, sense avarícia, sé donar, i no desitjo d'una manera desaforada els diners, sinó entenc que és un instrument al servei de la persona, com això ho ha oblidat l'economia internacional, per això estem com estem. És un desastre perquè les persones estan patint enormement perquè l'economia ha estat el que impera sobre les persones. Si anéssim nosaltres, per exemple, al tema del sexe, igual. El sexe, hem passat de la repressió al desmadre, no? En comptes de passar a l'equilibri. És a dir, cada persona ha de tenir una vida sexual satisfactòria, però s'ha d'entendre una vida sexual doncs, en plenitud, però no en dependència. Per exemple, aquí hi hauria altres suggeriments, per exemple, des del cine i tal, no? O, per exemple, el menjar. El menjar, ja ho veure, genera tota una sèrie d'inconvenients. Si no es fa bé, si es fa bé, és salut, et trobes bé, etc. No? I aleshores, què passa? Doncs que si un té la gola... Quina serà la postura? La sobrietat. La virtut seria la sobrietat. Exacte. És a dir, ser sobri, saber menjar el que has de menjar, saber beure el que has de beure, que fa bé a tu.
Tant, no la només part, el la part passió seria la gula i, per contra, l'altra cara, la virtut seria la sobrietat.
La sobrietat, és a dir,
seria la virtut de la sobrietat.
Mantenir-te sobri, què vol dir? Lúcid, conscient, perquè quan tu et passes de rosca, estàs ebri, estàs que no t'aguantes, que ja no veus les coses, fas disbarats, condueixes i mates una persona, mates a tu. Clar, són coses aquestes que sembla que no, les passions porten al desastre humà i social, personal i social. En canvi, la virtut, una persona sòbria sap contínuament on està.
Si seguíssim l'ordre així de 1 a 9, la primera passió seria la ira, i per contra la virtut seria...
La ira, quan una persona s'enfada contínuament, per què s'enfada una persona? Per què no accepta la realitat? Doncs acceptació de la realitat. Primer, accepta les coses tal com són. Això no vol dir, atenció, el confondre's en resignació.
Resignació vol dir no hi ha res a fer, no. Acceptar vol dir aquest és el meu punt de partença. Què puc fer per millorar-lo? Però si jo ho rebento tot i m'enfado amb tot i tal, perdo aquesta acceptació i, per tant, perdo la capacitat de transformació. Perquè el meu estat anímic està tan alterat que no podré fer res útil.
I qui vindria?
I aleshores vindria la serenitat.
La serenitat,
també,
no?
Una persona serena, tranquil·la, que no es deixi impressionar per una cosa que hagi estat negativa, que intenta, doncs, superar-la, però des d'una serenitat i des d'una acceptació. Això és un
aquesta
punt important.
Aquesta seria la virtut del eneatip 1, no? La serenitat.
De la ira, doncs, podria ser la serenitat. Jo també afegiria l'acceptació. La de l'orgull, quan un està ple d'ell mateix, de que pensa que jo tinc tot per donar als altres, no tinc res per necessito res de ningú, sinó que jo sóc superior a tots els altres, què li convé? La humilitat.
I l'antídot és la humilitat, no?
L'antídot és la humilitat. I l'humilitat que ve d'humus, de terra, és a dir, tu estàs al mateix nivell que els altres. Tots els humans...
No estàs
estem
per sota,
mateix...
tampoc. No vol dir que a vegades s'entén com la humilitat, mateix... sembla que has d'estar terra, terra...
No, aleshores és una falsa humilitat. Perquè les virtuts també poden ser falses virtuts, eh? Com l'or té fals or, eh?
Sí,
que
sí.
Són europeus aquests que no són autèntics, també pot haver una falsa
humilitat. L'humilitat és estar al mateix nivell.
Totes les persones estem al mateix nivell, unes calçades, ningú és més digne que un altre. La dignitat
és la mateixa.
És la mateixa, la igualtat de la dignitat, que a vegades hem confós el tema de la igualtat humana amb altres coses. La igualtat és igualtat en la dignitat, perquè després hem d'admetre les diferències. La igualtat no és en tot, sinó en la dignitat. I ara bé, cadascú com ha de poder viure la seva dignitat? Aleshores, l'humilitat et situa realment en reconèixer que els altres també tenen el seu lloc, que tu no estàs per sobre dels altres, etcètera, no?
Doncs anem cap al l'eneatip 3, eh? Que la passió seria l'autoengany, la
sí,
vanitat...
Sí, aquí canvia... m'agrada la paraula dir-la clarament, és la vanitat.
Vanitat,
la vanitat, sí, perquè la vanitat és la superficialitat, és la façana, l'aparença. És la gent que només es fixa en l'aparença.
Amb allò que es va, eh? Que allò que no
sí,
és real.
Que
allò
que no és real, que, no, que només es veu, però es veu de fora, però no saps què hi ha darrere, perquè normalment no hi ha consistència. Aleshores, és dolent la imatge... És dolenta la imatge?
Clar, de per si no.
No, la imatge només és dolenta, i aquí ve la paraula que has dit, quan enganya respecte al que significa. És a dir, si tu dones més imatge del que tu ets, estàs autoenganyant. Si dones menys del que tu ets, també estàs autoenganyant.
Per tant, les virtuts sempre ens porten a un equilibri, eh?
Porta la... Sí, l'equilibri. In medio virtus, que deia... Però no vol dir la mediocritat.
Què vol dir això d'in medio virtus? A veure, aquests que sabeu llegir.
Que la virtut està en el terme mig.
En el terme mig.
El terme mig, que
no ho hem estudiat,
Aristòtil, sí, jo ja sé.
I Buda, que no vol dir la mediocritat, eh? El terme mig no és mediocritat, sinó és el punt d'equilibri de la persona.
Per tant, en aquest cas, la virtut, l'honestedat.
L'honestedat, l'autenticitat, que sigui autèntic, que allò que tu reflecteixis que sí, que realment és...
Molt bé. Ens en diríem cap a l'eneatip 4, l'enveja com a passió.
L'enveja. L'enveja parteix una mica conceptualment de que jo no tinc el que els altres tenen, tinc alguna tara, em falta alguna cosa, manca alguna cosa.
He rebut menys de la vida, no? Una mica...
Però a veure, però això és una visió equivocada, perquè tothom ho tenim tot, no, ningú ho té tot. Tothom tenim una part. Tenim unes capacitats. Doncs l'envejor es pensa que l'únic que li falta alguna cosa és ell o ella. I això és erroni, perquè és com tots té els seus límits. Aleshores, què ha de fer? Dante feia una... A la Divina Comèdia deia que els envejosos al purgatori havien de purgar la seva enveja cosint amb fil ferro les parpelles. Carai. Per què? Perquè no mirin els altres, s'han de mirar a si mateixos. O sigui, quan es mira un mateix, diu, home, jo tinc aquesta capacitat, aquesta virtut, he d'estar content amb això que tinc. I aleshores, la virtut seria, d'alguna manera, el contentament, estar content d'això que tens. I a partir d'aquí, treballa-ho. És a dir, no estar, així com deien abans, resignar, content, vol dir ja no fas res. No, no. Tens uns dons, treballa'ls.
Celebra això que tens, d'alguna manera,
clar.
No?
Hi ha un petit vídeo que circula per internet, que es veu un nen que té els pantalons estripats, unes sabates obertes, que ja no es veu els dits al peu i tot, i aleshores veu un altre nen assegut amb un banc d'un parc, i veu un nen que és tot ben mudat, i amb unes sabates precioses. I aleshores ell diu... Oh, jo voldria aquestes sabates. I en un moment determinat fa com una pregària, Déu diu, fes que jo sigui ell. I sí, sí, el seu desig s'acompleix. I aleshores ell es troba perfectament assegut amb aquelles sabates magnífiques. I l'altre nen se'l veu corrent i saltant de satisfacció pel bosc, pel jardí que està al voltant. I d'aquí una estona es veu una senyora que va amb una cadira de rodes per recollir perquè tenia... era paralític de cames. Tenia les sabates molt maques. Però què havia valorat la major? Les sabates, però no havia valorat les cames.
Que no caminava.
Per tant, quan, quan Dante diu cosia els ulls, les parpelles, amb fil ferro, vol dir mira que tens les cames, que tens vida. Les sabates un dia es fan malbé, ja vindran unes altres. Però tens les cames. L'altre tenia sabates i no tenia les
cames. Posar l'atenció, en definitiva, en allò que tenim.
Que tens.
En allò que...
No amb el
que manca. En aquella part que ens...
I aquesta seria la virtut. I aleshores és saber mirar-ho de mirada amorosa als altres, no comparativa, sinó que jo ja estic content i que els altres també puguin ser feliços.
Ens anem cap a les 5. Les 5 et tindria com a passió l'avarícia, l'eneatip 5.
Sí. L'avarícia té, amb els antics, feien com dos matisos. Un voldria dir, d'alguna manera, no donar, acumular per no donar, i un altre, la cobdícia, no el desig desmesurar, per exemple, dels diners i tot això. No? Que també les versions modernes no només parlen de diners, també, per exemple, moltes famílies hauríem de parlar, o parelles i tal, de temps. Donem temps als fills... als pares, a la parella, als amics, donem temps.
On ens el quedem tot per nosaltres,
clar,
no?
És perquè
no...
abans els altres deien el temps és or. Quan diu el temps és or, que està dient també d'alguna manera avarícia. I això explicaria també una de les circumstàncies actuals, el tema de l'avarícia, dels diners, de quedar-nos...
El temps per exemple, mi, el fer les coses...
Què estem fent a Europa respecte, per exemple, d'Àfrica? Oh, nosaltres hem de tenir tot. Bueno, però què està passant a Àfrica, no? I altres llocs, no? És a dir, que potser... I dins d'una ciutat, malgrat tot, hi ha... Per exemple, la generositat, quan hi va haver fa poc la recapta d'aliments de Banc dels Aliments, hi va haver molta gent generosa, gent que feia un producte o que sigui segons la seva economia. Vull dir, són aspectes aquests interessants perquè hi ha solidaritat i, per exemple, una cosa que està molt bé, la Marató de TV3, que es veu la generositat, però jo també valoro sobretot aquestes generositats no televisades. És a dir, que ningú et diu, però que dia a dia, perquè no és un dia a l'any, sinó és cada dia de l'any que hi ha gent que realment ho fa.
Per tant, aquí la virtut seria aquest desaferrament, aquesta generositat.
Exacte,
no?
Desaferrar-te, sinó compartir, ser generós, saber no quedar-te tu que faltarà, sinó saber donar als altres. No?
Molt bé, ens en falten 4, uns una mica els hem repassat, ens falten 6, 7, 8, 9. Després de la... anem a escoltar una cançó que justament es parla de transformació. Todo se transforma, que ens canta el Jorge Drexler, i continuem parlant avui de l'eneagrama de les virtuts amb el Lluís Serra, amb el Jordi Casado i amb l'Esteve Pujol.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Nada se pierde. Todo se transforma. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim 3 serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al de Cap i de Nou, parlem de l'Enneagrama de les Virtuts. Intentem respondre com viure des de la nostra essència més profunda, des de les nostres virtuts. En parlem amb el Lluís Serra Llançana, doctor en psicologia i especialista en l'estudi de l'Enneagrama de Claudio Naranjo i, a més, autor del llibre L'Enneagrama de les Passiones. N'estem parlant aquí també amb el Jordi i amb l'Esteve. I estàvem repassant aquestes virtuts, aquestes nou virtuts, que cadascuna correspon a un dels tipus de personalitat de l'Enneagrama. Hem parlat de la serenitat, de la humilitat, de l'autenticitat, de l'acontentament i de la generositat. I ens havíem quedat en el número 6. Lluís, continuem per aquí. Número 6.
Anem amb el coratge, no?
El coratge, anar bé agamar endins, com deia el títol d'un llibre.
Però això ve de la por, justament. Eh? L'ego del 6 és la por,
normalment,
la passió.
Normalment la por
no?
té tendència a paralitzar la gent. Aleshores, el coratge és tirar-se endavant. Hi ha una imatge molt bonica de la pel·lícula aquesta, Indiana Jones, no sé si és el Templo Maldit o la Nova Creuada o una cosa d'aquestes, que ell ha d'anar a l'altra banda i hi ha un abisme als seus peus.
Sí.
I si es tira a l'altra banda, li surt un pont que li permet entrar. I si no, surt el pont. Aleshores, aquí ve. Si la vida no t'arrisques, no confies, la vida no et donarà...
És molt bona, aquesta imatge, eh?
O, per exemple, vas aquí mateix per entrar als estudis d'aquí, que tens una porta.
Una porta d'aquestes que s'obre.
Una porta que s'ha d'obrir.
Sola.
Quan s'obre? Quan tu t'hi apropes, s'obre. És a dir, quan tu et llances a la vida és generosa amb tu. Però si tu et quedes esperant que allò no, que ja s'obrirà, que quan s'obre jo hi aniré, et paralitza, és la por. I la por contra, té tantes oportunitats que fa perdre.
I aquí, en aquest cas, l'antídot, la virtut, és justament el coratge.
El coratge, la valentia, no vol dir que està una persona que no mesura, sinó que té un coratge que diu, doncs no, això ho intento, ho faig, el coratge.
Número 7, la gula, ja en parlàvem abans.
Sí, una mica la sobrietat.
L'altra cara seria la sobrietat. El 8, la luxúria.
La luxúria, la imatge que era tradicional, es deia castedat. I la castedat té una definició fantàstica, Rabindranath Tagore, quan diu és la potència de l'amor. Aleshores, la luxúria, en aquest sentit, és l'utilització de l'altre pel meu plaer, però no és l'estima de l'altre, que és diferent. No és una condemna del sexe, la castedat. Que això s'ha entès malament. La castedat és la vinculació i la integració de l'amor i del sexe. Perquè si no s'entén malament. I també hi ha una altra qüestió, perquè la luxúria pot portar el que el DSM-5 diria, per exemple, un caràcter antisocial. I aleshores la proposta de virtut és la innocència. Innocència, en llatí, no això, és d'anar, fer dany. Aleshores, innocent és no facis mal als altres. Els altres tampoc te'n faran, però tu no facis mal als altres. O sigui, tingues una actitud dels altres que no sigui violenta.
Jo estic segur que avui l'Esteve està disfrutant, perquè quan vas posant aquestes paraules llatines i tot això, això l'Esteve és el que ens ho fa normalment en el
em brillen els ulls nadalencs.
Torna a fer pampallugues, eh?
Allò em semblava que el seu fill ja tenia la festa, eren arbres de Nadal ja.
Exacte, entre un i l'altre, oi? La mandra és l'ego, és la passió del nou, i què és el que tindríem a l'altre costat? Quina seria la virtut?
La mandra, d'alguna manera, al sentit li deien un altre nom que potser seria encara més profund d'analitzar, que seria l'assídia. Però diem mandra la pereza, no? La peresa, la mandra. Sí. Aleshores, la mandra, en el fons, que té negligència. Tu no fas el que hauries de fer. T'adorms, no fas les coses que estan al teu abast. Quina seria la virtut? És l'acció correcta, però en aquest cas podríem dir la diligència. És a dir, normalment la mandra té tendència a postergar les coses. Ja ho faré demà. No, sigues diligent. Diligent, doncs la diligència. Imaginem, per exemple, en la societat nostra, perquè si això ara féssim un anàlisi social seria brutal, eh? Per exemple, la mandra, que significa, doncs, ja ho farem demà. Per exemple, imaginem la justícia quan va allargant casos i casos i casos i casos. Ja ho farem demà. Què vol dir, farem demà? Diligent, perquè les persones necessiten tenir respostes ràpides als problemes
adequades, no?
I, bueno, doncs la diligència també seria l'acció, no el fer, sinó el fer de manera essencial, eh? Vull dir, de fer una acció correcta, no? I per tant, això seria un tema interessant.
I amb això hem fet aquest recorregut per aquestes nou virtuts: serenitat, humilitat, honestedat, equanimitat o acontentament. Acontentament o feies...
Equanimitat també seria una proporció que igual...
Justa, no?
Sí,
adequada, aquest equilibri que dèiem, sí. No? El desaferrament o la generositat, el coratge, hem parlat també de sobrietat, de castedat o innocència, i després de diligència amb aquest nou. Sí. Déu-n'hi-do, el que té tot això ja ha acabat la feina, no?
No, és que no ho ha de tenir tot. Així com un no té totes les passions, les té
sortosament.
El que ha de treballar és per la dominant.
Vale, d'acord.
És a dir, sempre s'ha de treballar amb la dominant. Perquè hi ha una que domina sobre els altres. És com les cireres aquestes, agafes una, venen les altres. Si tu saps quina és la que és més dominant, treballa la virtut corresponent, l'antídot d'allò, i veuràs com les altres van darrere.
Per tant, si una persona té molta por, podríem dir, o veu que el que el bloqueja més a la vida és la por, doncs ha de treballar justament el coratge.
Exacte.
Si una persona té aquest punt de mandra, que és una mica el que acaba fent allargar les coses de la seva vida, doncs ha de treballar justament aquesta diligència.
I això li portarà que les altres virtuts l'acompanyaran. Uh-huh.
Això, els escolàstics, que eren del meu temps, diguéssim, eh?
Com està? Oh,
perquè no em dic que aquest també és el teu temps. Em dic que aquest també era el teu temps, mentre escoltàvem la música.
Parlaven de l'analogia de les virtuts. Uh-huh. Era una manera sintètica de dir totes les virtuts creixen a la vegada. Uh-huh. Que és exactament el que diu el Lluís, no? Uh-huh. I quan una virtut creix, les altres, per analogia, i ho anomenaven així, l'analogia de les virtuts. Uh-huh. Totes creixen alhora, no? Uh-huh. Quan una persona millora en tot. Uh-huh. I està a punt.
A la Bíblia hi ha una imatge molt bonica del combat entre David i Goliat. Uh-huh. En aquells moments, els dos exèrcits no anaven a fer ja cap batalla, sinó que qui guanyés dels dos representants, aquell exèrcit guanyava. Doncs això ens passa a la vida. Aquesta imatge és molt real a la vida. Si tu guanyes la batalla, la teva virtut, tot l'exèrcit guanya. Mm-hmm. És a dir, tota la resta de la teva vida guanya. No hem de treballar tot, perquè això seria pràcticament impossible.
El que sí que podem dir és que tots passem en algun moment determinat per viure, i hem tingut i hem fet experiència de totes aquestes passions que hem dit i de totes les virtuts. No? L'únic que hem de veure, en tot cas, la predominància. Quina és aquella passió que ens pot més i, per tant, quina és la virtut que hem de treballar més.
Que això, no? En el tema biològic o corporal ho entenem. És a dir, jo compararia, per exemple, la vida de les persones com un Jocs Olímpics, és a dir, tant té medalla el que ha fet 100 metres que ha fet una marató de 42 quilòmetres. Home, és que un ha fet 42, sí, però el seu estil li permet una cursa llarga, però si a aquest li poses una cursa de 100 metres no farà res.
Clar.
En canvi, l'altre pot ser una cursa de velocitat, però una de llargada no. Per tant, què ha de fer cadascú? Pot guanyar cadascú la seva medalla si fa bé la seva feina.
Doncs anem a veure les medalles de les persones del carrer, que els hi hem preguntat, han sortit els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, a preguntar-los quina era la seva virtut. Veiem, doncs, quina medalla s'han posat, entre cometes.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Quines són les seves virtuts més grans?
Les meves virtuts més grans són escoltar música, anar al cinema i anar de viatge.
Humanitat. Que tinc molta paciència. Aquesta és la més gran. La simpatia.
Jo diria la sinceritat. Que sóc molt cuidadosa dels meus amics, de les necessitats dels meus amics, que estic molt pendent dels altres. Jo diria bàsicament això.
Paciència, possiblemente.
Quan hem sentit això d'escoltar música, aquí ens han quedat tots com una mica amb els ulls allò. Oi, què diu ara?
Cine.
Què diu ara? Què diu? En el cine, oi?
Quals són accions concretes, l'última?
Jo no sé, jo crec que aquí...
No, el que passa és que es confon virtut amb gust.
Clar.
Uh-huh. El que m'agrada no vol dir que sempre sigui virtut, perquè a vegades el que m'agrada és el contrari, eh? Uh-huh. Vull dir, em pot agradar una altra cosa que potser no em va bé.
Que no
heu vist moltes vegades que s'ha dit allò del que diu tot el que t'agrada està prohibit o engreixa?
Sí,
una mica això, no? Que a vegades confons el gust en virtut, no és encertat, això, mm-hmm. Perquè pot confondre molt, no?
Les altres persones ens han dit paciència, simpatia, sinceritat, estar pendent dels altres... Tot això són virtuts.
Poden ser-ho.
Poden ser-ho.
Poden ser-ho, perquè, per exemple, la simpatia, què estàs buscant? la simpatia. Si la simpatia és un amor cap als altres, molt bé, però si la simpatia és una manera de manipular els altres volent-los seduir, aleshores és una manipulació de l'altre.
Per tant, aquí el que hem de fer és un... Digues,
si diu, jo estic atent als altres i tot això, bueno, però també has d'estar atent a tu mateix. No en sentit egoista. Per això el manament de Jesús quan diu estima els altres com a tu mateix. O a tu mateix és important. O la sinceritat sempre que es digui amb amor és, pot ser molt útil. Però si jo dic soc sincer però sense la consideració a l'altre puc fer molt mal.
Per tant, aquí
és
on anem afinant i hem de veure la intenció amb què fem cada cosa.
La motivació, jo diré
motivació,
encara.
Sí. Motivació.
El motiu que em,
que em porta a fer les coses. Per tant, no són les accions, sinó la motivació.
Les motivacions.
Que aquí és on val la pena el treball d'autoconeixement que parlàvem
exacte
abans a l'inici del programa. No?
I aquí les motivacions seria molt interessant, per exemple, anar-hi a fons. No?
Mail de contacte i telèfon i anem a veure què ens hi afegeix l'Esteve.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Esteve, cullerada.
Va, fico cullerada?
Vinga.
Sí, va. A veure, frase. La ciència tracta dels universals. Aquesta frase no és meva, és clàssica.
La ciència...
És del segle XIII, que deia que vivia. No? De quan
jo és que era molt jove, jo era molt jove. I
quan ell estava no recordo amb la seva plenitud.
O sigui, no, això és per posar
Torna-la a dir. Sí?
La ciència tracta dels universals.
Vinga.
És a dir, no podem fer ciència dels individus. Només en podem fer biografia dels individus. No? Llavors, clar, cal formular lleis universals, generals, que marginin l'atzar, malgrat les tendències de la física actual, dintre dels límits. Tota la ciència. I la psicologia, o la medicina, i la pedagogia, per tant, intenta, des de l'antiguitat, agrupar les característiques individuals en categories més generals. I d'això n'hem dit caracterologies o tipologies. El concepte és una mica diferent, però vaja, ho podem donar com a sinònim, no? La psicologia diferencial, no? Una assignatura clàssica dintre de la psicologia, no? Psicologia diferencial. I, de fet, això és el que han fet molts psicòlegs des de l'antigó, des de Galè, des de, en fi, Hipòcrates, agrupar les persones en grups més o menys homogenis, no? I això, a fi, l'eneagrama també ho fa. Abans de llegir molt bé, és una tipologia, és una caracterologia, no? Avantatges d'això. La ciència ens permet predir. El gran do de la ciència és que ens permet, a part de la satisfacció de conèixer, etc., que això és molt legítim, o sigui, per on anirà la cosa? Si l'arquitecte estudia la resistència de materials, és per poder predir, per poder veure desavantatges d'això. La ciència ens allunya de l'individu. Clar, ens allunya de l'individu, no?
De la particularitat.
Clar,
del...
recordem allò, per ensenyar llatí has de conèixer molt bé en Pere, has de conèixer molt bé en llatí i has de conèixer molt bé en Pere. Per ensenyar llatí a en Pere has de conèixer molt bé en llatí i has de conèixer molt bé en Pere, perquè mateix ensenyes llatí a un que no és allà, no? Llavors, clar, estandarditzar en tres, n'hi ha de tres, Sheldon, etc., classificaran en tres, no? 12, 8, com Heymans Lessent, que és el meu, o 9, els 7.000 milions de persones del planeta, clar, constitueix una empresa fenomenal, no? I un risc encara més fenomenal, clar. El que volem és tenir allò, un avís per navegants, és a dir, tenir una generalització suficient per acostar-nos una mica més a l'individu i, per tant, poder-lo atendre d'una manera més personalitzada, més individualitzada. Vull dir, és la cara i la creu...
És una eina. Potser és entendre que, quan que una eina és una eina, no és la realitat, allò que diuen en el PNL, no? El plànol no és la, no és la carretera, no?
Sí, el terreny no és el territori,
exacte,
sí, el mapa no és el territori.
Potser entendre les possibilitats de l'eina...
Avui dia, per exemple, això la medicina, per exemple, en el cas del càncer, ho està intensificant molt, no? I ens parlen dels tractaments personalitzats. Un càncer, un càncer. N'hi ha 100.000 de càncers tenint en compte la persona que el té. La... Mare de Déu, per tant, clar, És una eina.
Això ens porta... Anaves a dir alguna cosa, Lluís, sí, sobre
no,
això que deia l'Esteve.
No, anava a dir que la tipologia, si s'utilitza bé, és útil, o sigui, és bona. Però també pot tenir una mala utilització i és etiquetar.
Ara.
I quan s'etiqueta, malament rai. Jo sempre penso que cada persona és un misteri i que les tipologies ajuden, d'alguna manera, una millor comprensió.
Comprensió.
Però quan un s'autoetiqueta o etiqueta els altres, ja està reduint la persona, que és molt més que un número. Una persona és un misteri i sempre mereix una consideració i una confiança i un horitzó d'esperança.
Utilitzar l'eina pel que és, eh? Com a eina al servei de la persona. Publicitat, i veiem què ens hi afegeix el Jordi.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
I ara serà com quan digui aquesta paraula, a l'Esteve li tornaran a fer els ulls pampallugues, eh? Que és que anem a escoltar el Jordi, el nostre coach
life.
Ja brilla l'Esteve. Vinga,
doncs mira,
Jordi, si què hi afegeixes tu a tot això que estem dient?
Molt senzill, Lluís i companys. Vull afegir quatre virtuts del segle XXI, ara que estem parlant d'aquest present, d'aquest escenari actual.
És el més jove de la taula.
Doncs ho vull fer...
Però tu també vas néixer el mil·lenni passat,
Ui, tant, mare
meva. Per més jove que siguis. Sí, sí, vinga, sí. Va, digues.
Mira, jo entenc la virtut com una qualitat positiva i, entre cometes, us vull compartir quatre paraules que en aquest escenari actual ens pot venir bé a totes les persones que ens escoltin. Ei, i les que no ens escoltin també.
Eh?
La primera, actitud, que seria entesa com una qualitat positiva que permet afrontar, créixer conscientment, obrir els ulls, fam per aprendre, fam per resoldre. I això vindria en contraposició amb el jo puc amb tot. De vegades aquesta posició d'una persona, jo puc amb tot, el meu ego que pot amb tot. No, actitud. Una segona, la paraula estimar, que vindria a ser la contrària de tancar-se. Per què? Estimar entesa com una qualitat positiva que permet sentir, connectar, respectar, apropar-se a un mateix, a l'altre, a la natura, a la fe, a la ciència. Com podríem fer-ho? Amb la mirada d'un nen, per exemple. Se m'ocorria aquesta innocència, aquesta capacitat tan ràpida que té de viure, d'aventurar-se per rebre, per donar, per sentir. Vale? Una altra paraula.
Actitud i estimar.
Sí,
vinga, anem per la tercera.
Són com virtuts, entre cometes. La tercera, esforç. Com a capacitat positiva per arribar, per caminar, per afrontar o viure una tasca, un valor, un repte. Què succeeix en aquest segle, en aquest present del benestar? Molts privilegis tecnològics, molta rapidesa, i són molt presents. I això de vegades pot fer defallir, no insistir, no esforçar-se. Com ho podíem treballar? Amb allò que dèiem, els microreptes. És millor basar-se de vegades en un petit repte que ho pugui assolir de menys cap a més.
Actitud, estimar, esforç, i ens en falta una.
Comunicar. Compte, abans esforç seria el contrari de deixadesa, comoditat o apatia. L'última, la que deia, comunicar en comptes de no escoltar. Com a virtut o capacitat positiva per compartir, donar-nos a conèixer, entendre l'altre, expressar emocions. Clar, xoca amb les dificultats comunicatives que tenim. Notícies ràpides, publicitat ràpida, missatges curts, el temps, el cansanci... Com, per exemple, trobem un moment, que es pot dir el de la paraula, explicar un conte a casa, ara que ve aquest temps de Nadal, una anècdota, un joc de paraules. Comuniquem. Ara aquest seria les meves quatre virtuts, entre cometes.
Comunicació rebuda, Jordi.
Gràcies.
Moltes gràcies a tu. Gràcies a tu. Lluís, jo no sé si ràpidament amb una frase ens podries dir com passem, és a dir, l'Enneagrama és un plànol, no és una eina en si, en el sentit de dir que proposi unes pràctiques. La millor manera per acostar-nos a la virtut, a nivell d'una pràctica concreta que podrem fer, què diries que podria ser, tu? La lectura, la meditació, el silenci... Així, molt breument.
Tu ves a una farmàcia. I si veus una farmàcia, hi ha moltes medicines. Aleshores, que compres totes les medicines? No. Compres aquelles que et convenen a tu. Aleshores, s'ha de veure cadascú què és el que té, quin és el seu ego, quina és la seva virtut, i aleshores, uns, per exemple, hauran de tenir més silenci a la seva vida, per tenir més consciència. Altres, en canvi, s'hauran de comunicar perquè estan molt tancats, hauran d'anar cap als altres, dialogar, etc. És a dir, hi ha molts aspectes
aquests. Per tant, vol dir que no serveix la mateixa medicina per tothom, aquí.
Clar, perquè no tothom té els mateixos problemes. El que sí que diria que tothom necessita veritat, amor i llibertat.
Veritat, amor i llibertat. Amb això ens quedem. Lluís, moltes gràcies. Quin vulgui... Resum. Jordi, vinga, d'això que dèiem avui... Què n'hem tret?
I tu, on centres la teva atenció? Ets dels que et limites les teves capacitats o ets un descobridor, un aventurer? Te'n vas a la foscor o a l'espai de llum i creació? Doncs amb una bona disposició per conèixer, podem descobrir les nostres virtuts, el nostre ser en essència. Si no ets feliç, si no gaudeixes de res, compta amb l'ego, compta amb les passions. Si ens mostrem des de les virtuts, fluirem, estimarem, valorarem, gaudirem, respectarem. Com sento, penso, i així poder caminar cap a la transformació personal. Recordeu, tu esculls la cara de la moneda que vols mostrar.
Moltes gràcies, Jordi. Algú, avui hem parlat d'Enneagrama, si algú vol saber alguna cosa una mica més, l'Enneagrama, un camí d'interioritat i transformació personal, tindrà lloc aquest seminari el del 23 al 25 de gener al Monestir de les Avellanes, amb el Lluís Serra, que ens ha acompanyat avui. Trobareu més informació a la web www.monestirdelesavellanes.com. Lluís Serra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al De Cap i de Nou.
Bona nit.
Esteve, fins a la propera. Jordi Carrillero, també fins a la propera. Ens tornarem a ser aquí un dimecres més, De Cap i de Nou.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
Són les 9 de...